takes to fill it on.
Aquí comença Músiques del segle XX, un programa sobre les històries de les mil músiques.
A contrabanda, el 91.4 de la FM.
Bon dia, amics i amigues, oients de Ràdio Contrabanda de Barcelona i Ràdio Activa del País Valencià. Soc l'Albert i aquí comença una nova edició del programa Músiques del segle XX. Comencem aquest programa d'avui de Músiques del segle XX amb aquesta composició del compositor alemany Richard Strauss. Es diu Cielo Zaratustra. I comencem amb aquesta composició perquè avui anem a dedicar el programa a la música d'una pel·lícula. La música de la pel·lícula 2001, una odissea de l'espai. 2001, A Space Odyssey. Pel·lícula del cineasta, bueno, ja veieu que avui fem un format de programa diferent, normalment dediquem cada programa un any del segle XX, a vegades el dediquem a un músic i avui el dediquem a la música d'una pel·lícula, ja veurem per què. Aquesta pel·lícula la va rodar el cineasta nord-americà Stanley Kubrick, cineasta que abans havia filmat pel·lícules molt, molt importants, molt memorables, com Path of Glory, com Espartacus, sobretot, que és la que li va donar fama mundial. També una que es deia Telèfono Rojo, Volamos hacia Moscú. I alguna altra, que ara no recordo. I que l'any 1968 va estrenar aquesta pel·lícula, 2001, Una odissea de l'espai. Es va estrenar a Nova York el 6 d'abril del 1968. O sigui, estàvem en els anys finals dels 60, amb la plena època de la revolta juvenil, de la contracultura, de la música pop vinculada a la contracultura, a l'any anterior al festival de Woodstock, en plena revolució, diguéssim, hippie, no? I aquesta pel·lícula va causar un gran impacte en el moment que va ser estrenada, i també després ha quedat com un clàssic de la cinematografia de tots els temps. Era una pel·lícula del gènere de ciència-ficció, entre cometes, encara que va representar un abans i un després dintre aquest gènere cinematogràfic. Per què? En primer lloc, per la gran perfecció, per l'època que va ser feta, dels efectes especials de la navegació de les naus per l'espai i dels artefactes espacials, que van ser fets amb un gran realisme i també amb una gran poesia i comunicació. També després, que és una pel·lícula que va anticipar, va començar a parlar de les relacions entre l'home i la màquina, un dels temes principals de la pel·lícula, les relacions entre els astronautes i l'ordinador que porta el mando de la nau, com veurem després. I finalment també perquè és una pel·lícula que contenia molts missatges filosòfics, inclús religiosos, i sobre l'origen de l'home i el destí de l'home i de la raça humana. Una pel·lícula molt que transcendia, diguéssim, el ser una simple pel·lícula de ciència-ficció, encara que en aquest gènere hi ha moltes novel·les i pel·lícules que sí que han fet una reflexió també sobre el gènere humà, com fa aquesta pel·lícula 2001. La pel·lícula estava feta sobre una novel·la del novel·lista Arthur C. Clarke, novel·lista d'aquest gènere. El guió el va fer el Kubrick en col·laboració amb el Arthur C. Clarke, basant-se en una novel·la que es deia El Centinela, i la trama de la pel·lícula és molt, té una sèrie de parts que anirem explicant després. Bàsicament és el protagonista és un monòlit, un monòlit de metàl·lic de color gris que apareix en diversos moments de la pel·lícula i que simbolitza diverses coses, tal com veurem després. Simbolitza la divinitat, segons alguns, altres simbolitza un objecte que han portat els extraterrestres a la Terra fa milers d'anys, i una mica és el fil conductor de l'argument de la pel·lícula, amb la qual hi ha viatges per l'espai, hi ha també escenes dintre de les naus, i hi ha un final molt sorprenent que l'explicarem després. Però hem portat aquesta pel·lícula al programa de músiques del segle XX, aquest programa, per la seva música. Kubrick, per aquesta pel·lícula, encara que al principi va encarregar una banda sonora al músic Alex North, que havia composat bandes sonores per altres pel·lícules seves, com la famosa Spartaco, però finalment es va decantar per utilitzar música ja existent, música ja composada amb anterioritat a la pel·lícula i no feta expressament per la pel·lícula. Va utilitzar música de compositors del segle XIX com Johann Strauss, compositor de valsos, també de compositors de principis del segle XX, com Richard Strauss, del qual és la música que hem posat per començar el programa, i també d'alguns compositors més contemporanis, com Adnan Khachaturian i sobretot Giorgi Ligeti, compositor contemporani de Kubrick, del qual parlarem després. Estic molt encostipat, perdoneu que la meva locució no serà molt bona avui, procuraré fer-ho el millor possible. Bé, dir-vos que avui estic gravant el programa aquest en directe. Avui estem a dissabte 19 de gener de l'any 2019. Perdó, 12 de gener del 2019. No, ja ho he dit bé. 19 de gener de 2019. I estem emetent i gravant aquest programa en directe aquí als estudis de Contrabanda FM a la plaça Reial. Bé, doncs continuant amb la pel·lícula. La primera escena de la pel·lícula és una alineació de planetes que s'alinea a la Terra amb el Sol i amb la Lluna, hi ha com una alineació, i Kubrick va utilitzar per fer aquesta introducció de la pel·lícula, que és quan surt el títol i el director, els títols de crèdit inicials, va utilitzar aquesta música que he posat al principi, aquest poema sinfònic del compositor Richard Strauss, que va ser un compositor que va composar a finals del segle XIX, principis del segle XX, abans de la Primera Guerra Mundial, que va composar dins de l'escola wagneriana i post-wagneriana. Va ser junt amb Gustav Mahler, el compositor que va continuar l'obra de Wagner, aquesta música romàntica, en la qual però s'exagerava la per part de Wagner, es va avançar molt amb la pèrdua d'una tonalitat inicial, una tonalitat central de les composicions, sinó que hi havia una tonalitat errant que anava variant durant la composició. Començava, per exemple, amb do major, seguia amb fa sostingut menor, després tornava al do major i anava canviant de tonalitats. Llavors aquesta tonalitat errant de Wagner, tant Strauss com Mahler la van portar a principis del segle XX, la van exagerar i portar als seus límits, fent unes composicions en les quals ja no es podia reconèixer ben bé quina era la tonalitat central de la composició. Així va parlar Zarathustra, Also sprach Zarathustra, és una composició de finals del segle XIX on encara no es nota molt aquesta exageració de la tonalitat errant. Té una primera part, la composició, que és una fanfària, que és la única que va utilitzar Kubrick a la seva pel·lícula, que és la que hem escoltat abans, però després segueix, per una composició que dura quasi una hora, segueix una composició per orquestra, en la qual una mica el tema és el tema del superhome del llibre Así es la voz Zarathustra, del filòsof Friedrich Nietzsche. Llavors, inspirant-se en aquest llibre, Strauss va composar aquesta obra musical, aquest poema simfònic. Anem a escoltar una part d'aquest poema simfònic. Escoltarem també la fanfària inicial un altre cop i després continuarem a la composició durant uns 10 minuts, no durant tota l'hora que dura, sinó uns 10 minuts. Escoltem, doncs, aquest fragment de Así es la voz Zarathustra, de Richard Strauss. Thank you. Així va parlar Zaratustra, aquesta música de Richard Strauss que hem escoltat, música wagneriana, totalment amb l'estela de Wagner. Richard Strauss després, més tard, va agafar un estil més personal i va composar les seves obres més importants ja durant el segle XX, a principis, com l'òpera Salomé, les òperes Salomé, Electra, El Caballero de la Rosa, que són obres en les quals ja Strauss va agafar un estil més personal, però amb aquesta obra de Zaratustra encara es veu molt, molt d'autor de l'obra de Wagner. Bé, i tornant a la pel·lícula 2001, una odissea de l'espai, la següent escena és una escena de les més sorprenents de la pel·lícula. És l'escena que es titula com els inicis de la humanitat, i és una escena protagonitzada per un grup de monos antropoides, d'antecessors de l'home, que es veu al principi com transcorre la seva vida, com cacen, com es barallen amb una banda rival d'antropoides per tenir l'aigua d'una xarca que han de beure. No parlen, només grunyeixen, no? I està molt ben reproduïts aquests antropoides, i l'escena és molt convincent. I de repente aquests antropoides es descobreixen allà on viuen, aquella terra on viuen, és una terra molt desèrtica, molt desolada, descobreixen un monòlit de metall, que és un paral·lelepípet de metall d'uns 2 metres d'alt, que és una mica el protagonista, com us he dit, el fil conductor de la pel·lícula. Quan troben aquest monòlit, estan molt sorpresos, evidentment, i alguns d'ells el toquen, i un cop ha passat això del monòlit, després un dels antropoides, el jefe de la tribu, descobreix com utilitzar un os d'un animal mort, un fèmur, perquè és un os llarg, com utilitzar-lo com una eina i com una arma per colpejar. Primer destrossa els ossos d'aquest animal mort, i llavors tenen una batalla amb la banda rival, amb la qual els antropoides aquests, provistos d'ossos, ja són prou intel·ligents com per utilitzar-los com a arma i vèncer a la tribu contrària d'antropoides. Llavors s'ha interpretat molt el que significa aquesta escena primera i el monòlit. Hi ha qui diu que significa la divinitat que insufla en els monos a l'ànima humana, la intel·ligència. Hi ha qui diu que significa que és un objecte provinent d'un altre planeta, d'una civilització extraterrestre, que aquests extraterrestres van deixar la Terra fa milions d'anys. Sembla que aquesta és l'explicació oficial de Kubrick, però també, evidentment, té moltes ressonàncies una mica místiques i religioses, com veurem també després. I també per la música que Kubrick va utilitzar a les aparicions del monòlit aquest. És una música d'un compositor hongarès, Gheorghe Ligeti. És una part d'una missa, per això dic que té ressonàncies religioses, una missa, és el rèquiem, una missa de rèquiem, i és el Kyrie de la missa de rèquiem de Gheorghe Ligeti. Ligeti va ser un compositor que va néixer a un poble de Transilvània, que primer formava part de Romania, després de Hongria, després de la Segona Guerra Mundial. Va tenir una vida molt, molt azarosa, perquè la seva joventut, quan Romania estava en mans del nazisme, doncs era una família jueva, i els seus familiars van ser deportats a camps de concentració. El seu pare i la seva germana van morir a un camp de concentració nazi. Ell se'n va poder lliurar. Després va estar vivint a Hongria, perquè a l'Hongria comunista, on també no va poder desenvolupar la seva música avantguardista, perquè a l'Hongria comunista no era ben vista aquest tipus de música, i finalment es va exilar, se'n va anar a viure a Àustria, a Viena, i allà sí que va poder desenvolupar la seva música i entrar en contacte amb tots els músics occidentals d'avantguarda. Va ser un músic molt avantguardista, que va fer música tonal, música provocativa. En concret, la seva música es va definir com música una micropolifonia, perquè utilitzava molt música per cors, per cors de veus humanes, i ajuntava en un sol moment moltes notes notes amb una distància molt petita d'alçada d'un bistó, i llavors això creava una música que semblava gairebé un soroll, en comptes de ser una música produïda per, o gairebé una música electrònica en lloc de ser produïda per veus humanes, no? Això se'n deia la micropolifonia d'aquest de Ligeti. Anem a escoltar la música que Ligeti va utilitzar per, sempre que apareix el monolit surt aquesta música. En aquesta part dels antropoides l'utilitza amb tota la seva duració, que són 6 minuts. Escoltarem doncs aquests 6 minuts de l'Alquíria del Rèquiem de Gheorghe Ligeti.
Thank you.
Impressionant aquesta quíria de Giorgi Ligeti. Kubrick va utilitzar fins a 4 composicions de Ligeti en la pel·lícula de 2001, aquest quíria del Rèquiem, una que es diu Luxa Eterna, una altra Atmosferes i una altra Adventures. I ho va fer tot això sense demanar permís a Ligeti. Ligeti havia estrenat aquesta que hem escoltat l'any 1965, o sigui, 3 anys abans que Kubrick fes la seva pel·lícula, o sigui que eren pràcticament contemporanis. Ligeti es va enfadar bastant amb Kubrick per no haver-li demanat permís, i de fet van tenir un plet pels drets, que finalment es van posar d'acord, i també Ligeti va reconèixer que li agradava com Kubrick havia utilitzat la seva música en aquesta pel·lícula, i de fet li va donar una gran projecció a la música de Ligeti el fet de que Kubrick l'utilitzés a 2001. La següent és la pel·lícula continua amb el, ja passem a l'època, a l'any 1999 segons la pel·lícula, i la pel·lícula descriu un viatge amb una nau espacial, un viatge d'un científic, el doctor Floyd, de la Terra fins a una estació espacial. És allà on els efectes especials d'aquest viatge són impressionants, són molt, molt bonics, molt ben aconseguits. El diàleg entre la nau que s'aproxima a l'estació espacial, és com una roda que va girant, i com la nau arriba i entra dintre l'estació espacial, és una escena molt, molt ben aconseguida, molt, molt interessant, molt maca. I una de les grans idees de Kubrick, i sorprenents, i que va resultar molt, va ser que per les escenes, per aquesta escena i per les altres escenes de viatges espacials, va utilitzar la música d'un vals escrit al segle XIX pel compositor de valsos Johann Strauss, que era un familiar de l'altre Strauss, però més gran, perquè això va ser composat a mitjans del segle XIX. Un dels vals més famosos d'Strauss, que és el Danubi Blau, va ser utilitzat per Kubrick per donar fons a aquest ballet, diguéssim, entre la nau espacial i l'estació espacial, que va també aconseguit va ser a la pel·lícula. Anem a escoltar aquest vals, el Danubi Blau, tal com surt a la pel·lícula de Kubrick, que no surt sencer, surt d'una part només. Llavors escoltarem aquesta part del vals, el Danubi Blau, de Johann Strauss. El Danubi Blau, vals de Johann Strauss, que d'una manera magistral Kubrick va utilitzar per aquest ball entre les naus i les estacions espacials que surt a la pel·lícula aquesta 2001, una edició de l'espai, la música de la qual avui estem escoltant en aquest programa, Músiques del segle XX. Us recordo que esteu sintonitzant Contrabanda FM, els que visqueu a Barcelona o al voltant esteu escoltant pel 91.4 de la freqüència modulada, però també us recordo que ens podeu escoltar també els que no visqueu a Barcelona a la nostra pàgina web, que és www.contrabanda.org, on també podeu escoltar l'streaming del directe de la nostra emissora de ràdio. Bé, continuant amb la música de la pel·lícula 2001, un cop el doctor Floyd ha arribat a l'estació espacial, es passa un temps allà, conversa amb un grup de científics soviètics i finalment s'embarca cap al planeta Clavius i ens entenem de la missió que té, que és investigar un estrany objecte que han trobat ara els científics que hi tenen que han trobat els científics a la Lluna. Llavors, amb el científic arriba al planeta Clavius i mentre viatja cap a aquest planeta, on s'ha de reunir amb una sèrie de científics que estan al corrent d'aquest estrany objecte que ha aparegut a un cràter de la Lluna, aquí utilitza Kubrick una música d'un compositor soviètic, un compositor de principis del segle XX, de la primera meitat, que es deia Adam Khachaturian, compositor que es va fer famós per una música que es diu La dansa del sable, La dansa del sabre, però que formava part d'un ballet que es deia Gayan, que era un ballet en el qual s'ensalçava la gent, els camperols que vivien a un kolkhoz soviètic, i Kubrick va utilitzar una altra part, a l'adagio d'aquesta ballet Gayan, per aquest viatge del doctor Floyd cap a Clavius. Escoltem, doncs, aquesta part de la banda sonora d'aquesta pel·lícula, que és aquesta composició de Khachaturian, que és del ballet Gayan.
Thank you.
la d'Àgia de Gaiane, d'Adam Adam Khachaturian. I continuarem amb la pel·lícula un cop arribat a la base Clavius, i després de fer una conferència amb els responsables de la base, que estan amb el secret d'aquest monolit que ha aparegut a la Lluna, viatgen a la Lluna, ell i aquests científics, fins a aquest cràter, un cràter lunar, en el centre del qual hi ha el monolit, que és el mateix monolit que havíem vist al principi a l'escena dels humanoides, dels antecessors de l'home. S'acosten al monolit, l'examinen, el toquen, i en el moment que el toquen, l'escena acaba bruscament quan un soroll aixordador ataca els científics i no poden suportar aquest soroll. En aquesta part, Kubrick va utilitzar una altra composició de Giorgi Ligeti, Lux Eterna, per el viatge de fins al cràter de la Lluna. I ja va tornar a utilitzar l'anterior, el Requiem, per quan estan amb el monolit. Anem a escoltar aquesta composició Lux Eterna, també de Giorgi Ligeti. A la pel·lícula només surt un fragment. Nosaltres l'escoltarem sencera, aquesta Lux Eterna de Giorgi Ligeti. Thank you. Lux Eterna de Giorgi Ligeti. I ara ja la pel·lícula passem a un... Hi ha un canvi i es passa ja uns protagonistes diferents. Ara ja es passa l'any 2001, en comptes de l'any 99 que estàvem abans. La pel·lícula es desplaça l'any 2001 i és un viatge d'una nau que es diu Discovery cap a Júpiter. En aquesta nau hi viatgen dos astronautes, en Bowman i Paul, i uns altres tres astronautes, però que van hibernats a la nau, no van vius desperts, sinó que estan en hibernació, que els despertaran quan arribin a Júpiter. I també viatja un gran protagonista de la pel·lícula, que és un ordinador d'última generació, que es diu HAL 9000, té un nom, es diu HAL. I tota aquesta part de la pel·lícula és una disputa, és la disputa entre els dos astronautes i l'ordinador, perquè l'ordinador es rebel·la contra els astronautes, perquè aquests descobreixen que té algunes falles, i llavors entre ells parlen de que si tot segueix fallant el desconnectaran. Llavors l'ordinador, que és el curiós i el maco de la pel·lícula, que l'ordinador aquest té com, representa que té com sentiments, i llavors no vol que el parin, que el desconnectin, i llavors el que fa és que fa un complot contra els astronautes, perquè l'ordinador és el que dirigeix tots els mandos de la nau. Llavors un d'ells, el Paul, surt a fora a l'espai, fora a la nau amb un traje espacial, surt per refer una reparació, i llavors l'ordinador fa que el desconnecta de l'oxigen i mora, no? I se'n va despert a l'espai. Llavors l'altre, que és el Bowman, doncs desconnecta a l'ordinador, i és molt divertida, bueno, divertida, és molt aconseguida i divertida l'escena amb la qual el Bowman va desconnectar l'ordinador, i l'ordinador va demanar-li per favor que no el desconnecti, per favor, que es portarà bé, i al final, quan ja està a punt de morir, diguéssim, canta una cançó infantil l'ordinador, i és molt curiós aquesta escena, i molt, molt, molt ben aconseguida, de la mort de l'ordinador. I aquesta, diguéssim, aquesta digressió sobre les relacions entre l'home i l'ordinador, i fins a quin punt les màquines poden tenir sentiments, no?, els ordinadors. És una cosa, el 1968, fixeu-vos a tot el que ja pensaven Kubrick i l'altre guionista, Arthur C. Clarke. Bé, ara per tota aquesta escena no hi ha música, i ara ficarem una música posterior. La pel·lícula 2001 que estem avui abocant va tenir molta influència amb la cultura dels finals dels 60 i dels anys 70. Va impressionar molt a tothom, a mi, bueno, jo quan la vaig veure em va impressionar moltíssim, i també a molts artistes, lletristes, músics, novel·listes, artistes plàstics i tal. Llavors, un dels que es va impressionar molt amb aquesta pel·lícula va ser el David Bowie, que David Bowie va, inclús va composar, a part de que va composar moltes cançons en les quals hi apareixia un astronautes o el tema dels viatges espacials, concretament va composar una composició que es deia 2001 Space Oddity. O sigui que era el mateix nom de la pel·lícula, una mica modificat, suposo que perquè no li diguessin que feia un plagi, no? Llavors, en aquesta cançó, clarament David Bowie es va inspirar en la pel·lícula de Kubrick, encara que la lletra no... és una conversació entre un astronauta entre l'astronauta i la base, però clarament la pel·lícula està inspirada aquesta composició de Bowie està inspirada amb la música, amb la pel·lícula 2001. Anem a escoltar aquesta Space Oddity de David Bowie. Thank you.
roll to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition and may God's love be with you.
Space Oddity, aquesta composició de David Bowie, que va ser un dels seus primers èxits. La va publicar l'any 1969, un any després de que es fes la pel·lícula de Kubrick, s'estrenés i va ser número 1 a les llistes d'angleses. Composició que, com dèiem, estava inspirada evidentment en la pel·lícula de Kubrick, la música de la qual avui estem abocant en aquest programa Músiques del Segle XX. I bé, després d'un cop l'astronauta Bowman ha apagat l'ordinador, llavors es descontrola la navegació de la nau Discovery i succeeix a la part de la pel·lícula que és un viatge, diu, els títols diuen viatge a Júpiter i més enllà. És un viatge a l'espai però també en el temps, en el qual, perquè l'astronauta recorre una dimensió, de fet, que no és ni espacial ni temporal, una dimensió nova, la qual el porta, diguéssim, al seu final, o sigui, en el temps també viatja. És una escena a la qual a la pantalla surten unes projeccions molt surrealistes o psicodèliques, potser, que es diu també que es van inspirar en un viatge amb LSD, un viatge amb àcid, unes projeccions de línies, de colors, de formes que no se sap el que són, de taques, de colors, de fotografies de naturaleses però amb els colors invertits, amb els colors canviats. I per aquesta escena, que dura uns 15 minuts i que és una de les més impressionants de la pel·lícula, aquest viatge a l'espai i en el temps de Bowman, Kubrick va utilitzar tres composicions de Giorgio Ligeti unides, juntes. L'escoltarem ara durant conjuntament uns 15 minuts. Va utilitzar una part del Requiem, que ja l'hem sentit, però una part petita que utilitzava quan hi havia el monolit. També una altra que es diu Atmosphères, que és la seva composició més famosa, de Ligeti, i una altra que es diu Adventures. Anem a escoltar aquestes tres composicions que utilitza Kubrick per aquest viatge astral en l'espai i en el temps de l'astronauta, que ja us dic que duren uns totes juntes duren un quart d'hora. Escoltarem tot perquè és molt interessant escoltar tot aquest fragment.
Thank you.
Impressionant aquesta música de Gheorghe Ligeti, aquesta música Atmosphères, que se sent mentre aquest astronauta, l'astronauta Bowman, fa aquest viatge a través de l'espai del temps, i viatge que acaba amb una habitació que no se sap on es situa, una habitació decorada com al segle XVIII, que no se sap on està, si està en un altre planeta, si està no se sap enlloc, en quin temps, ni... I l'astronauta arriba a aquesta habitació, es queda allà confinat, envelleix molt ràpidament, es veu al final, es veu que està al llit agonitzant, mora, i llavors es transforma en un fetus, embolicat amb, bueno, amb una càpsula fetal, i llavors un fetus d'home, i aquest fetus, al final de la pel·lícula es veu quan viatja per l'espai el fetus, i al costat del fetus viatja per l'espai també la... el monòlit que ha sortit com a leitmotiv durant tota la pel·lícula. Llavors en aquest final torna a sortir la música de Si hablau Zaratustra, i els títols de crèdit Kubrick va tornar a utilitzar una mica per relaxar, per distendre l'ambient tan aguixós que havia quedat, va utilitzar una altra vegada el vals del Danubi Blau de Johann Strauss. Bé, doncs amb aquest vals acabarem aquesta edició de música del segle XX d'avui, que hem dedicat a la música de la pel·lícula 2001, una edició de l'espai de Stanley Kubrick. Hem escoltat músiques de Johann Strauss, de Richard Strauss, de Gheorghe Ligeti, d'Adnan Khachaturian i també de David Bowie. Espero que us hagi interessat, i us dic també que aquest programa que estem gravant en directe, ja mantenim en directe avui, dissabte 19 de gener del 2019, que el podreu sentir les seves repeticions de la setmana que ve, el dimarts 22 de 2:30 a 4, i el dissabte 26 de 12 a 1:30 del matí, i també el dimarts de l'altra setmana, dimarts 29 de 2:30 a 4 de la tarda. El dissabte 2 de febrer ja farem una nova edició en directe i gravarem una nova edició d'aquest programa diferent. També podeu escoltar aquest programa, la gravació d'aquest programa i totes les dels programes d'aquesta sèrie, si voleu, si us interessa, en el podcast d'aquest programa, que el trobareu a la nostra pàgina web de Contrabanda FM, que és www.contrabanda.org. A la columna de la dreta veureu els podcasts de tots els programes. Si punxeu el podcast del programa Músiques del segle XX, us sortirà aquest programa i tots els altres de la sèrie, tots els podcasts, que podreu escoltar-los al moment que vulgueu, aquest i tots els altres d'aquesta sèrie Músiques del segle XX. Molt bé, doncs llavors amb el vals de Nubi Blau despedirem aquest programa, aquesta edició de Músiques del segle XX. Espero que us hagi agradat, i quedem doncs per la propera edició en directe del programa, que serà d'aquí 15 dies, el dissabte que ve, no l'altre. D'acord, doncs quedem així, oients de Ràdio Contrabanda, oients de Radioactiva. Ah, no he dit que Les repeticions d'aquest programa les podreu escoltar els oients de Radioactiva del País Valencià els dissabtes a les 9 del dematí. Molt bé, doncs em despedeixo. Fins d'aquí 15 dies. Bona tarda a tots.